Aquí comienza una nueva edición de Cuéntame un cuento. Escuchamos a Isabel González, profesora de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que nos lee un cuento escrito por ella y que lleva el título de Sara.
12 vegades havia vist florir el Sant Meier Sara quan arribà al port d'Alacant. No era una bona mercaderia. Jove, dona, desnodrida i en la pell bruna, ningú no donaria per ella ni una lliura. En Bartomeu Segarra, un experimentat corsari temut a tota la berberia, era conscient de la inutilitat de Sara. Si no aconseguia vendre-la a Alacant com a esclava domèstica, la portaria a València per a ser carn de bordell. Eugeni de Sarrió no era home que freqüentara el mercat d'esclaus. Els dies que arribaven les galeres dels corsaris, el Raval de Sant Francesc es feia més petit de tanta gent com hi anava. La va veure quasi sense voler, mig amagada darrere dos cossos de mascle que es disputaven uns cavallers que havien vingut d'Oriola per a la subhasta. Es va sorprendre preguntant el preu d'aquella adolescent bruna i hermètica. No li donava a Bartomeu ni una lliura de més, però tampoc una de menys. No li semblava ètic regatejar. Comprar tampoc, però si no ho feia ell, un altre ho faria. Sara se n'anà caminant espai darrere d'en Sarrió. No alçà els ulls de terra durant molt de temps. Ni digué una paraula en anys, ni en valencià, ni en cap classe de llengua que parlara. Però feia un pa de figues que llevava l'alè. Gairebé era l'únic que sabia fer ben fet. La mare li hauria d'haver ensenyat la rebosteria allà a les terres de l'Orà, d'on va arribar 7 anys arrere. El dia 8 de setembre de 1557, la boirina no s'alçà fins ben entrat el matí. Quan els vigilants de la Torre de l'Illeta donaren l'alerta d'un atac corsari, ja fou massa tard. Dragut, fidel successor del pirata Barbarroja, estava desembarcant a l'Albufereta. 14 galeres ompliren tota la badia. Hi havia moros a la costa. La condomina estava en plena efervescència. La collita apuntava esplèndida i els camps estaven a tapells de camperols que començaven la verema. Les dones ajupides tallaven el raïm amb la saviesa que dona l'experiència i el convenciment que cada sanglot perdut és una molla de menys per als seus fills. Els homes carregaven els cabassos i els abocaven als carros esbalandrats sota el pes del fruit madur. Els esclaus arribats de l'altra ribera del mar xiulaven antigues melodies amb aromes de desert. Ningú no va sentir la remor de l'amor que arribava envoltada en una polseguera violenta que pujava des de l'abadia. Els pedraires que alçaven les torres veïnes de Santiago i Picó foren els primers a endevinar el cruel atac corsari que encapçalava Dragut. Donaren el crit d'alarma, però no hi hagué temps per a res. Les vinyes amararen de sang i vi en una íntima comunió entre la terra i l'home. La pròxima collita tindria sabor a mort. Només alguns esclaus sobrevisqueren a la matança. Entre la moreria assedegada de venjança, un home cridava un nom que ningú no entenia. Sara, Sara, Sara. Com un lament, el crit s'estengué per tota la condomina. Pujava dalt de les figueres i s'escoltava en les arrels de les vinyes. L'eco intel·ligible se succeïa torre per torre i diuen que el van sentir els pedraires que construïen la torre de Santa Fas, Sant Joan endins i els vigies de la Torre de la Foradada als confins del Regne de València. Però l'única orella amb capacitat per a desxifrar l'enigma del lament islàmic estava en una cuina enamorant l'estómac de l'únic home a qui havia gosat mirar als ulls des que arribà al port d'Alacant 7 anys arrere. La baba de camell era el plat favorit de son pare. La mare li feia les nits de ramadà, quan la vida tornava a les cases en amagar-se el sol i era preludi d'intenses matinades d'amor. El senyor de Sarrió l'havia salvat de la podridura dels bordells valencians i l'havia conservat com un bon fondillol lluny del sol, del soroll del món i en repòs. Així, Sara havia madurat entre sucres, ametlles i pinyons i des de la cuina exhalava tot l'aroma i el color d'un vi de criança elaborat a força de dies i d'amor. Feia moltes primaveres que la barbaresca coneixia la tremolor de la passió continguda, la mossegada dels cels sense dir res. Feia molt de temps que li havia posat nom als seus desvellaments, Eugeni de Sarrió, l'amo, l'home. El dia atxiac de setembre en què Dragut sembrà de mort la condomina fou la primera vegada que el senyor de Sarrió li preguntà el nom. Fins a aquest moment només havien entrecreuat mirades i dolços. «Soc Sara, senyor», digué en un valencià tan dolç com el pa de figues que embogia l'amo. Eugeni de Sarrió fou el primer que desxifrà el lament estranger que s'havia quedat penjant de les figueres i de les torres. No digué res durant setmanes, les mateixes que tardà a madurar el dolor que li creixia al pit cada vegada que mirava les vinyes arrasades per uns homes de pell fosca que cridaven el nom de l'estimada. Quan la terra començà a atardonar-se com el seu cor, ordenà que despertaren l'esclava dolça com el pinyonat i la portà en silenci a l'abadia. Uns pescadors esperaven la més valuosa pesquera que hagueren dut mai a les xalupes. Ni una mirada, un bes humit i tremolós, als cabells amb olor de fondillol que tant havia estimat i per segona vegada en 7 anys tornar a parlar. «Te buscaven, Sara. Torna amb els teus». Es feia de dia pel cap de Santa Pola quan els pescadors observaren dos llàgrimes fosques i dolces que mullaven el rostre delicat de la barbaresca.